Galicia.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Qui evita l'ocasió, evita el perill. Una copa de més pot ser una vida de menys. Cap vehicle es deté en sec més que contra un obstacle. Atenció a la velocitat. No són els missatges de les últimes campanyes de la DGT. Aquests són eslògans de les primeres que van posar en marxa la Direcció General de Trànsit per a frenar la sinistralitat a la dècada dels 60, on ja s'incidia en el perill de les distraccions, en aquest cas dels vianants, l'alcohol o la velocitat. Lamentablement, 60 anys després, aquests missatges continuen vigents segons mostren les dades de sinistralitat viària. Els experts coincideixen que les campanyes de conscienciació sí han estat i són efectives. Per què cal continuar insistint en aquestes campanyes? Doncs perquè són necessàries en una societat on mai pots donar res per sabut. Segons passen els anys, van incorporant-se nous conductors que també necessiten escoltar aquests missatges que calen per pura repetició. I com més simples i més gran vagin, millor. Encara avui, molta gent recorda el si bebes no conduzcas. Te'n recordes del cantant Stevie Wonder? Doncs vigila a la carretera perquè la nostra vida depèn de tu i dels altres. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE Catalunya i Andorra. Vinga, anem a saber quin és el temps que ens espera les properes hores. Recordem que la jornada s'ha llevat amb la ressaca del temporal de pluges que va començar durant la segona meitat del dia d'ahir dijous i que encara han tingut continuïtat de matinada. Tindrem una nova tongada de pluges a la tarda. Com que ja ens ha creuat el sistema frontal, l'aire és més fresc i arriba arreu de Catalunya. Serà una de les jornades més suportables de l'estiu amb una calor ben lleugera. I és divendres i volem saber com es circula les principals vies, si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha un accident on sembla hi ha una motocicleta implicada a la P7 a Sant Cugat del Vallès, en sentit Cerdanyola, en sentit Tarragona, volem dir, on hi ha un carril tallat i ja són 10 quilòmetres els que hi ha de lentitud. També tenim problemes a la B30, a Sant Cugat. Aquest ha estat l'incendi d'un camió que hi ha hagut una estona abans, un carril tallat també encara, i 3 quilòmetres en sentit Tarragona. Per tant, a P7, complexa en aquests moments. En rondes són s'aprecia molta mobilitat i també recordar-vos que la C37 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, arran en durs despreniments ahir per les pluges, continua tallat a la circulació i hi ha desviaments. Això és tot. Bona tarda.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta go for
faith. I gotta have faith. Faith, faith. Baby! 12 i 23 minuts i és una conversa habitual als pisos amb adolescents. Els pares demanen als seus fills i filles que deixin què? El mòbil. Aquest diàleg s'intensifica en període de vacances, quan hi ha una major convivència i en oportunitats pot derivar en discussions. És cert que un adult reclama al menor que deixi el mòbil quan ell té el mòbil a la mà. Els experts alerten de la perillositat per la salut mental i física de passar-se moltes hores davant una pantalla i es comencen ja a activar campanyes que sol·liciten no utilitzar el mòbil fins als 16 anys. Sergi Tor, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse.
Quines són les xifres d'ús del mòbil i, per una altra banda, quines són les recomanacions dels experts?
Sí, han d'anar doncs, a les últimes xifres oficials i publicades, en aquest cas, aquest any, el primer trimestre, per part de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. I altres xifres, en aquest cas, del 2020, 2021, 2022, però, com dèiem, les últimes són d'aquest any 2023, d'aquest ENS, en aquest cas, de la ciutat de Barcelona, que és perfectament extrapolable a qualsevol ciutat i municipi de Catalunya. I, veritablement, la xifra assusta. Mira, de 13 a 17 anys, sí, en aquesta franja d'adolescència, tu quina creus que és les hores de mitjana diària d'ús del mòbil?
No vull ni pensar-ho, Sergi. Quines?
Dóna'm una xifra.
Aviam... 10?
8. 8 hores. Bueno, 8 hores és una jornada laboral, eh?
Duri-do.
És a dir, la mitjana de la població d'ús del mòbil diari de 13 a 17 anys és de 8 hores diàries.
Uh-huh.
El 77% dels adolescents assegura que no té cap límit de temps. El 81% l'utilitza abans d'anar a dormir. Són moltes les famílies que quan el seu nen o nena se'n va a l'habitació i es queda dormit, ha d'anar després a apagar-li el mòbil o el seu aparell electrònic, eh? I parlo en aquest cas amb coneixement de causa. El 39% reconeix dels adolescents un ús compulsiu d'internet i de les xarxes. I malauradament, tot això té la seva part més perillosa, i l'informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona senyala que un 6% dels nois i un 1,1% de les noies tenen un greu risc de patir una patologia greu a causa d'aquesta addicció. Per veure aquest creixement, el 2020 era el 70% que utilitzava el mòbil amb l'edat adolescent de 4 hores. I els experts, què és el que diuen?
Què diuen?
Aviam, abans dels 3 anys,
sí?
Zero, ni un minut de pantalla.
Normal.
De 3 a 6 anys, mitja hora.
Bueno.
Del 7 als 12 anys, una hora. Perquè, a més, aquí també es combina el problema cognitiu, que és el creixement de la visió i de la capacitat dels ulls a l'hora de mirar una pantalla i del dany que això pot significar. És a dir, ja no únicament parlaríem del tema de l'addicció, sinó a més parlaríem d'un tema de salut física de visió. I en aquest cas, la xifra sempre que han donat els experts a partir dels 12 o 13 anys de l'adolescència i també fins i tot amb edats superiors és que el recomanable seria l'utilització del mòbil durant 2 hores diàries.
Sergi, ja en campanyes ja activades, no? Que reclamen limitar aquest ús del mòbil.
Sí, perquè, a més, quan parlem d'aquestes xifres de la seva utilització, hi ha una altra xifra també molt interessant, i és que 9 de cada 10 menors de 13 anys, bueno, a partir dels 13 anys, 12-13 cap endavant, 9 de cada 10 ja té mòbil personal. 13 anys, 9 de cada 10, el 90%. Hi ha diverses entitats, diversos grups de mares i pares que estan ja activant campanyes doncs, per tal de demanar que la utilització del mòbil comenci a partir dels 16 anys. Afirmen que no hi ha la necessitat de disposar-lo amb una edat inferior dels 16 anys perquè, a més, ja n'han parlat reiterades vegades, hi ha la perillositat de l'accés a la pornografia i també l'addicció a les xarxes socials amb les diverses aplicacions. S'està impulsant, per exemple, per part d'una escola de Barcelona, la campanya Desconnecta't, que en aquest cas vol fer prevaldre el mòbil a partir dels 16 anys i, sobretot, trencar aquest estereotip del nen o nena de 13 o 14 anys que no té el mòbil a classe, curiosament, hores d'ara, és motiu de burletes per part dels companys.
Avui parlem amb la Mònica Marquès, mare d'una nena de l'Escola Sadako de Barcelona i impulsora de l'iniciativa Desconnecta't. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia.
Com neix la idea de fer o de muntar, preparar aquesta iniciativa que es diu Desconnecta't?
Doncs bé, bàsicament per totes les notícies que sortien i que surten a tots els mitjans i una mica la por, no?, que tots tenim una mica que la meva filla, en aquell moment cinquè, perquè això vaig començar a cinquè de primària, veurem que amb el futur que primer d'ESO jo li havia donat el mòbil perquè era com una cosa, una inèrcia com ja feta, no?
Sí.
En molts casos fins i tot és abans, no? Però bé, i veient tot allò i veient que el primer d'ESO la meva filla com m'aniria amb el tema de vull sóc l'única que no té mòbil i no sé què, vaig mirar de trencar aquesta inèrcia. Llavors vaig fer una enquesta per a veure si era jo l'única que estava una mica en aquesta línia i, evidentment, la sorpresa va ser que tots els pares i mares que van respondre a aquesta enquesta, el 99%, estaven d'acord que d'allargar una mica, bueno, bastant, l'edat de tenir primer, sobretot parlem de smartphones, és a dir, de telèfons amb opció de xarxes o d'internet, etc. Uh-huh. A nivell de telèfon normal, no. Diguem, els de trucades i SMS doncs no serien un problema, sinó que serien els smartphones d'utilització personal, no?
Uh-huh.
Que això sí que feia bastanta por. I, bueno, en veure que tant recolzament amb aquesta iniciativa, doncs vam parlar amb la direcció de l'escola. La direcció de l'escola ens va apoyar moltíssim perquè ja veien, al llarg dels anys, han vist la problemàtica que l'utilització de xarxes, etc., produïa a l'alumnat. I, bueno, i a partir d'aquí va anar tot com en cascada, no? Després de passar de sisè vam parlar amb l'AFA per poder fer extensiva aquest moviment, a altres cursos, i això ho hem fet aquest any, vull dir, hem fet un parell d'anys tot això.
Mònica, i la teva filla no t'ha dit en cap moment, mare, no t'hi fiquis amb això, mare, que ara serà la dolenta del còlic, tothom dirà que per culpa teva no podem tenir l'smartphone.
No, és que de fet... La cosa que jo m'he adonat és que els nens no volen tenir smartphone. Vull dir, no, es pensen que diguem que és algo guai, no? Però realment els relaxa no tenir-ne, perquè com que ja ho saben, vull dir, no pateixen de tenir o no. Jo crec que més aviat és perquè ells volen tenir un sentit de pertanyença quan tenen el mòbil, no ser els únics que estan fora de... Bueno, ni més a l'adolescència o preadolescència, no? Que estan fora del grupet, no? Però ara estan com relaxats, perquè en realitat ells no tenen una necessitat per detenir-ne, no? Ara sí que comencen a anar a escola sols i tot plegat, però bé, amb un mòbil qualsevol, diguem-ne, no analògics, però bé, dels primers mòbils que no tenien dades...
Sí, sí, per parlar per telèfon, que avui en dia el telèfon serveix per tot menys per parlar.
Clar, perquè moltes vegades és veritat que les famílies tenen... Totes les famílies tenen necessitats diverses, no? Els nens que van a entrenament, les nenes que surten no sé què a quina hora, però bueno, una trucada, un SMS, és més que suficient per qualsevol situació domèstica, diguem-ne, no? Jo crec que no, que al revés, jo crec que pensen que... A veure, ells també saben que hi ha problemes, també són coneixedors d'aquestes situacions, i veuen que, bueno, una cosa normal, perquè és com tot l'ús, l'abús, i després la regulació.
Efectivament.
De facto, la Unió Europea és la que posa una edat recomanada de 16 anys per accedir a les xarxes socials. WhatsApp també, TikTok també, vull dir, a veure, no soc jo la que m'ho he inventat, saps? Llavors, si tot això va en aquesta direcció, doncs el més natural és seguir-la, perquè aquestes recomanacions són perquè en certes situacions no passin o no passin amb edats tan primerenques.
I tant, i tant.
Un nen amb 8 o 12 anys, imaginem-nos nosaltres,
jugar,
quan teníem 8 o 12 anys...
Jugàvem.
Amb un mòbil.
Clar, nosaltres jugàvem, no fèiem res, i si trucava algú, trucaven a casa, però ja, quan érem ja, teníem 13 o 14 anys, eh?
I anàvem a escola sols igual.
I tant.
I fèiem tot igual, eh?
Sí, cap problema. Passava alguna cosa, trucaven a l'escola els pares, o a l'inversa, de l'escola trucaven els pares. O sigui, que estàvem controlats.
I això no és anar en contra de les noves tecnologies, en absolut. A més, jo soc bastant, per no dir, molt fan de les noves tecnologies. Però les noves tecnologies portades per adults i com una eina de vida, de feina i... Però, clar, donar-li tota aquesta informació, que internet, doncs ja sabem que pots accedir a tot, amb un nen de 8, 12 anys, 13 anys, a enfrontar-se amb unes situacions molt complexes, perquè les xarxes socials els posen en situacions a vegades molt complexes, com les gestionen.
Sí, clar, està
que clar. És això, imaginem-nos nosaltres amb 8, 12 anys, amb un mòbil, amb tot el que ens arriba per aquí. Com seríem nosaltres ara? Com hagués estat la nostra infantesa i adolescència, que per se ja és una mica complexa, diguem-ne, no? Seria, bueno, bastant... Bueno, sobretot, senten molta pressió, bueno, ja ho sabem tots, és que les notícies no paren d'arribar.
Sí,
les que arriben, perquè les que no arriben, les situacions domèstiques que cadascú té a casa... Clar, no surten altres notícies.
Efectivament. El que està clar, Mònica, és que la dependència del mòbil dels nostres joves, els canvis de conducta o les problemàtiques relacionades derivades de l'ús del mòbil són cada vegada més elevades i que l'ús indiscriminat del mòbil i les problemàtiques derivades de l'accés prematur a les xarxes socials ha fet que vosaltres, l'Escola Sadako, hagi portat a l'AFA a crear plegats aquesta plataforma que treballi per conscienciar i abordar aquesta realitat. Enhorabona, i tant de bo també es posi en marxa en d'altres col·legis perquè els pares, les famílies i els educadors es conscienciïn de l'ús racional i adequat d'aquesta tecnologia. Mònica Marquès, ha estat un plaer conèixer-te.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres també per contactar-me.
Salutacions a tu, també a la teva filla, i ha tret bones notes, per cert.
Sí.
Molt bé, així m'agrada. Pues la Mònica Marquès, com deia, mare d'una nena de l'Escola Sadako de Barcelona i impulsora d'aquesta iniciativa Desconnectat. Desconnectem, Mònica. Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Fins aviat, adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, decir solo el consejo, doctora Torrejón, nos quedaríamos cortos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Montse.
Porque tienes tantos consejos que darnos, ¿no?
Hombre, son muchos años haciendo lo mismo, dedicándome a lo mismo, que claro, surgen consejos, anécdotas, información para los pacientes, surgen muchas cosas.
Hoy creo, Carmen, que tendríamos que dedicarnos a hablar de esos medicamentos o de alguno en concreto que está utilizando alguna persona para perder peso y que no es un medicamento hecho para eso, sino que es un medicamento para diabéticos. Háblanos de ese medicamento que se llama metmorfina.
Metformina. Metformina es el principio activo del medicamento, ¿vale? Entonces, la metformina, esto lo conocen muy bien las personas diabéticas, es un medicamento que se utiliza para bajar el azúcar, que lo toman los pacientes diabéticos. Y bueno, ¿por qué lo toman? Pues porque su páncreas no funciona adecuadamente, digamos, está un poquito perezoso, entonces no se queman los azúcares, no se queman los hidratos de carbono, y entonces sube el azúcar en sangre, sube la glucemia y da el problema de la diabetes, ¿vale? Entonces, este medicamento, pues tal como tú has dicho muy bien, está indicado fundamentalmente para la diabetes, es más, es el uso que tenía, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Que se está utilizando para tratar personas obesas y con un sobrepeso, digamos, importante, ¿no? Si tú me preguntas, Monse, qué pienso de esto, considero que es una barbaridad y lo tengo que decir así. Salvo que el paciente tenga un problema de metabolismo de azúcares, en cuyo caso tiene un comportamiento más o menos como si fuera un diabético y entonces se tiene que utilizar, ¿vale? Pero si el paciente metaboliza, usa correctamente los azúcares, desde mi punto de vista es una barbaridad. ¿Por qué motivo? Porque se da este medicamento como si fuera un poco, ¿sabes? La píldora, la pastilla famosa que todo busca, que todo el mundo busca, ¿no? Para comer lo que quieres y no engordar. Esta pastilla no existe, ni ha existido, ni creo que vaya a existir. Entonces, ¿qué pasa? En lugar, desde mi punto de vista, de profundizar un poco con el paciente, hacer una investigación alimentaria, darse cuenta, pues si esta persona, por ejemplo, en su día a día está haciendo un consumo exagerado de azúcares, que yo esto, si te lo digo así, pues a lo mejor alguna persona lo está escuchando y dice, no, yo es que azúcares no tomo porque yo no tomo galletas, yo no tomo chocolate.
Claro.
Y yo le digo, no, espérese, es que azúcar es la fruta, es que azúcar está en la leche, es que el azúcar está en el queso.
En las bebidas.
Está en las verduras, en las bebidas, está en las legumbres, es decir, está lo que se llaman los azúcares buenos y los azúcares malos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Muchas de estas personas, que yo espero que si alguien se los hace a un médico y nadie decida tomarlo por su cuenta, muchas de estas personas, a lo mejor cuando han empezado a hacer este tratamiento con metformina, sí que es verdad que han podido perder los 4, 5, 6 kilos primero bien, bueno, pues con una cierta ligereza, por así decirlo. Pero luego estas personas notan que llega un momento como que siguen estancados en el peso, ¿no? Y entonces es cuando viene la leyenda urbana, se me ha bloqueado el metabolismo, yo los primeros kilos los pierdo,
claro,
y luego ya no pierdo más, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, es decir, no se bloquea el metabolismo. Lo único que sucede es que, claro, yo, los nutrientes, las sustancias básicas que mi organismo necesita para vivir son los azúcares, las grasas y las proteínas. Y uno dice, las grasas no. Sí, las grasas también se necesitan porque intervienen en reacciones y en estructura de partes de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tanto los azúcares como las proteínas como las grasas aportan calorías. Entonces, si yo uso un medicamento, pongamos por caso que lo que está haciendo es facilitarme que queme los azúcares, pero yo no hago ninguna modificación respecto a las grasas o no hago ninguna modificación respecto a las proteínas, pues si yo las calorías las reduzco de un lado, pero están iguales o se siguen aumentando del otro lado, al final ni frío ni calor, 0 grados, me quedo en el mismo punto. Esto desde el punto de vista de por qué pierdo los primeros kilos y luego me quedo parada. Pero es que además, pensemos una cosa, yo le estoy dando, si yo no tengo ningún problema con mi páncreas, yo le estoy dando a mi organismo una sustancia que en el futuro, porque todavía los estudios no existen, en el futuro podría ser que hace un poquito más perezoso a mi páncreas. Es decir, que sin quererlo podríamos estar provocando una diabetes ulterior, no solamente por el sobrepeso o la obesidad que tiene el paciente,
claro,
sino por el uso de un medicamento que no se sabe cuánto tiempo se va a tener que estar dando, ¿no? Entonces, he querido trasladar aquí este problema porque creo que no es la solución al problema del sobrepeso, no es la solución al problema de la obesidad, y yo creo que los médicos, ante todo, lo que tenemos que hacer es intentar ayudar a los pacientes a que pierdan peso cuidando y mejorando su salud desde el día uno. Si los vamos a poner en peligro con una salud más deteriorada, no merece la pena que se pierda peso.
Ha quedado clarísimo y además se nos ha puesto los pelos de punta al escuchar que hay gente que se automedica con este principio activo de la metformina para perder peso. Si queréis perder peso, hacerlo bien, con alguien que os dé la mano antes, durante y después, tenéis que hacerlo con el Centro Médico y Estético de la Doctora Torrejón, porque allí vas a tener la primera visita gratuita, vas a preguntar lo que quieras y la doctora te va a decir lo que vas a poder perder, o lo que sí o lo que no, pero no nos vamos a inventar absolutamente nada, Carmen.
Correcto, así es decir, no le doramos la píldora al paciente, es decir, siempre, y esto figura como leitmotiv de nuestra página web, le decimos al paciente lo que debe oír, no lo que le gustaría escuchar. Tenemos que ser honestos y dar siempre información y no opinión.
Pues vamos a dar el teléfono de contacto de la doctora Torrejón. Ya sabéis que está en la calle Muntaner, 252 principal en Barcelona, y el teléfono el 93-414-3631, 93-414-3631. Y recordar siempre, con la salud no se juega. Doctora.
No se debe jugar.
Gracias. Un abrazo.
Un saludo. Adiós.
Chao.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Andrea, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Montse, què tal?
Molt bé, l'Andrea és una estudiant en pràctiques a la cadena COPE. Andrea, quan arriben els divendres, imagino que tens ganes, no?, de sortir i passar-t'ho bé amb els teus, o et quedes a casa a descansar, què fas?
Doncs depèn, no?, de la setmana. Hi ha vegades que surto a sopar, hi ha vegades que surto una mica a fer unes copes, i hi ha d'altres que potser em quedo divendres dormint i després faig excursions o em vaig a la piscina amb les amigues.
Ah, molt bé. Els teus amics i amigues són tots d'aquí, de Espanya, de Catalunya, o tens alguna amiqueta d'estranger?
Doncs tinc amics estrangers i tinc amics d'aquí de Catalunya primordialment, això evidentment, perquè he anat a l'escola a Catalunya i a la Universitat de Catalunya.
Efectivament. I quan els estrangers et senten parlar català, què diuen?
Doncs mira, tinc un amic basc que sempre s'esforça moltíssim per parlar el català.
Ah, sí?
Li agrada molt, veu Merlí i aprèn català i de vegades em sorprèn pel meu aniversari, que va ser fa poc, em va dir felicitats, ah. Andrea!
Home, fa il·lusió, no? Veure que hi ha gent que s'esforça per poder es fer-se entendre. Tot i que tenim el costum de que quan veiem una persona que parla castellà, canviar a nosaltres directament.
Doncs sí, la veritat és que sí, però sí que és cert això que dius, que al final sempre fa una mica d'il·lusió, no? Que la gent s'esforci una miqueta, que a més agrada, jo crec, el català.
Sí, no? I a més sona com romàntic.
És tendre, és sí. Maco, és romàntic.
Hi ha molta
sí.
Gent que diu, parla'm en català, que m'agrada molt. Doncs intentem parlar entre tots una mica el català, perquè tenim molt per parlar, molt per viure, així que va, provem-ho a fer-ho en català i segur que ens anirà bé. No tingueu vergonya. Andrea, gràcies, bon cap de setmana.
Moltes gràcies, Montse.
Provem-ho en català. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres quarts per arribar, bueno, tres quarts d'una, millor dit, per arribar a la una del migdia i les notícies. Però abans, us volem parlar de que ja està tot a punt per començar la Jornada Mundial de la Joventut que es celebrarà aquest any a la capital portuguesa. Allà s'hi reuneixen moltes persones a diferents països per fer una trobada amb el Papa i per celebrar la joventut des de la religió. Ens ho explica el company Joan Gual. Què tal, Joan? Bon dia.
Bon dia, Montse. Moltes gràcies. Com has dit, la JMJ és la Jornada Mundial de la Joventut i és una trobada de joves de tot el món amb el Papa. Però no només és això, sinó que es considera una peregrinació, una festa de la joventut i una expressió de l'Església Universal. Des d'aquí a Espanya s'ha organitzat una caminada prèvia de 40 dies on 100 joves estan anant des de Barcelona fins a Lisboa.
I aquesta jornada, Joan, a Portugal, és per tothom?
Sí, pot anar tothom, encara que la seva identitat sigui clarament catòlica i religiosa, està oberta a tothom, tant els més propers a l'Església com els que més distanciats estan. Com he dit, l'objectiu d'aquesta jornada és reunir-se amb el Papa, però també es presenta com una invitació a una generació determinada, que són els joves, de construir un món més just i solidari.
I cada quan es fa aquesta trobada?
Aquesta jornada es fa cada any a les diòcesis coincidint amb el Diumenge de Rams i cada 2, 3 o 4 anys, més o menys, es fa amb caràcter internacional en una ciutat escollida pel Papa, que aquest any, com he dit, es fa a Lisboa, i que ell mateix també hi és present per rebre tots els joves que hi van. Per exemple, el 2019 es va fer a Panamà i el 2016 a Polònia. Doncs, en definitiva, pot ser a qualsevol lloc del món.
I en aquesta jornada què es farà en concret?
Al llarg d'una setmana, joves de tot el món s'instal·len a llocs públics, com gimnasos, escoles, poliesportius o a llocs parroquials, i a més dels moments d'oració, comunió i espargiment, els joves inscrits participen en diverses iniciatives organitzades per l'equip a la ciutat on es fa la JMJ, que en aquest cas, com ja hem dit, és a Lisboa. Es fan celebracions amb el Papa i es fa una cerimònia d'acollida i d'obertura, el Via Crucis i l'últim dia la missa d'enviament.
I què ens pots explicar d'aquesta caminada prèvia que s'ha iniciat fins a Lisboa?
Us puc explicar que el diumenge passat va començar aquesta caminada, que durarà 40 dies i que té com a objectiu arribar a Lisboa. Aquest pelegrinatge té una motivació solidària, que és restaurar l'antiga capella de l'Institut Mental i la construcció d'un nou centre parroquial. Es diu que cada pas d'aquest camí, que recordem durarà 40 dies fins que comenci la JMJ, simbolitzarà la restauració. En aquesta pelegrinació, els joves se submergiran en l'oració, la formació, la renúncia i la vida comunitària, i representa que enfortiran la seva fe i es prepararan amb la trobada final a Lisboa amb el Papa.
Y hoy vamos a hablar con una de esas jóvenes que no sé yo si ya tiene preparada la mochila, la maleta, con todo lo necesario para disfrutar de esas jornadas mundiales de la juventud. Iria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Iria, explícame cómo nació la idea ese de hacer este viaje que se va a celebrar entre el 1 y el 6 de agosto.
Bueno, pues yo vivo en un colegio mayor en Barcelona y, bueno, desde la congregación pues lo propusieron y vimos con mi grupo de amigas la oportunidad, ¿no?, de vivir esta experiencia tan única, hacer este viaje tan, tan importante para los católicos. Y bueno, una gran oportunidad que se celebra solo cada 4 años, entonces, bueno, increíble.
Es tu primera vez. ¿Hay alguna compañera o compañero que haya acudido en otras ocasiones y te haya explicado un poco qué es lo que se ha vivido, cómo lo han vivido?
Sí, sí, tengo justo una amiga en el colegio mayor que ya había ido a la de Polonia, creo. Y bueno, increíble, me dijo que es una experiencia única, que es en un modo peregrino, tú vas con tu saco de dormir, con tu esterilla y bueno, vas básicamente a vivir la fe, a compartir este momento tan increíble con el resto de jóvenes cristianos y bueno, una experiencia única.
Oye, ¿ya vas haciendo entrenos? Lo digo porque desde Barcelona hasta Lisboa, ¿cuánto tiempo vais a tardar? ¿Se habéis cronometrado? ¿Tipo de qué vais a llevar? Esto es un poco como el Camino de Santiago.
Pues más o menos, más o menos. Nosotras, claro, al vivir en un colegio mayor, pues cada una vive en distintos puntos de España. Por lo que nosotros nos reunimos en Madrid con el resto de la congregación de aquí de España y vamos a Braganza el día 26 y allí pues nada, haremos un poco de voluntariado, también un poco de ver la ciudad, conocerla y ya el día 1 nos vamos hacia Lisboa y allí pues ya empezaremos a vivir el programa de la JMJ con mucha ilusión.
Muy bien, o sea, tú vas directo de Barcelona a Madrid y ahí en Madrid ya os vais reuniendo.
Nos vamos todas en bus.
Muy bien. Oye, ¿el programa de qué consta? ¿Qué se hace?
Pues básicamente mucha dirección espiritual, sobre todo también para reflexionar, bueno, también centrarte un poco en tu fe, en cómo la vives, qué necesitas, momentos de encuentros con el Señor, sobre todo escuchar al Papa, evidentemente, que es por lo que la mayoría también vamos, y bueno, tener esta oportunidad de vivir esa experiencia.
Una vez llegues allí y de escuchar al Papa Francisco, ya sabes que este Papa es muy próximo a los jóvenes, ¿no? Sí. Es algo que atrae, ¿verdad? Y cada vez hay más jóvenes que se acercan más a la fe gracias a este Papa.
Bueno, es un Papa muy cercano en general, ¿eh? Ya no solo con los jóvenes, que también lo es en especial, pero bueno, por lo menos nosotras estamos como muy expectantes, ¿no? Tenemos muchas ganas de ver qué mensaje nos quiere transmitir, de ver qué es lo que nos quiere decir y sobre todo pues de escucharle y de tener nuestros corazones muy abiertos.
¿Sabes ya un poco qué os va a decir o qué crees que os va a decir, Iria?
Yo creo que sobre todo lo importante en esta Jornada Mundial de la Juventud es transmitir el mensaje de la paz, del amor, que también es un poco en lo que se basa el cristianismo, y sobre todo recordarnos que en este mundo en el que suele haber tendencia a opacar un poco la fe y a lo mejor pues no respetarla del todo en muchos casos, pues decirnos que no estamos solos, que estamos juntos y que es una lucha muy importante, es un sentimiento increíble y es algo que nos une al final.
El papel de los jóvenes, qué importante en el mundo y en la Iglesia, ¿no? Lo digo porque a veces cuando se habla de los jóvenes se hablan de, bueno, mucha frustración, pocas ganas de hacer cosas, ven un mundo, un futuro negro, pero es importantísimo que la Iglesia pues acoja a esos jóvenes, ¿no? Y que se vea a través de todo el mundo, pues que los jóvenes estáis ahí, ¿no? Luchando también.
Evidentemente, sí. O sea, al final los jóvenes somos un poco, ¿no? Yo creo el futuro también de la Iglesia y de la fe. Por lo que es muy importante que nosotros aprendamos, que nosotros crezcamos también en esta fe y que en un futuro pues podamos hacer lo mismo con las próximas generaciones, ¿no? Algo es un papel que también nos toca y que nos toca ahora disfrutar y por siempre también disfrutar, ¿no? Pero de algún modo el papel de los jóvenes yo creo que es vivir la fe con amor, con respeto, con humildad y bueno, pues pasar este mensaje, ¿no?, a las futuras generaciones.
Desde luego. Iria, ¿qué no va a faltar en tu mochila?
Uf, no va a faltar un ventilador de estos portátiles porque hay una previsión de unas temperaturas bastante altas. La camiseta de mi congregación, por supuesto, y muchas ganas, sobre todo muchas ganas, mucha ilusión, jolín, y mucha alegría.
¿Qué ganas? ¿Qué te han dicho en casa?
Pues nada, mis padres súper contentos, felices de que se celebre esta Jornada Mundial de la Juventud, felices de que yo también pueda vivirla, como muchos padres también vivieron en su época, y nada, muy, muy contentos, muy expectantes a ver cómo va a ser esta Jornada Mundial de la Juventud.
Desde luego que sí. Oye, siendo jóvenes, y antes de terminar, las redes sociales van a ser súper importantes, Iria. Yo voy a seguirte, no sé si vas a ir colgando todo lo que va a ir ocurriendo durante esos días.
Hombre, evidentemente, yo creo que yo y un poco todos, ¿no? También, porque es algo único, es algo que, bueno, pues lo que he dicho, ¿no? Que te pilla en un momento de tu juventud y poco más, por lo que sí. Pero también yo creo que es importante no estar todo el rato pendiente, sino, Joelín, pues también vivirlo un poco y hacer un poco de introspección, no sé, combinar un poco, ¿no?
Me gusta mucho lo que acabas de decir. Porque está muy bien retransmitirlo y contarlo, pero hay que vivirlo, claro. Esa jornada, que recordemos, claro, se va a celebrar entre el 1 y el 6 de agosto, y después compartirlo con los demás. Iria, tu mensaje, estoy convencida que va a llegar a mucha gente, porque transmites una vitalidad, unas ganas y una fe que en estos tiempos falta y mucha. Iria, desearte que lo pases fenomenal. Os vais a conocer muchísima gente de muchas nacionalidades y hay un solo lenguaje que es el que os une y nos une a todos, que es el de la FED. Que vaya muy bien, Iria.
Muchísimas gracias.
No te olvides de nada, ¿eh?
No.
Del 1 al 6 de agosto, Jornada Mundial de la Juventud. Hoy hablando con Iria, una de esas jóvenes que va a cumplir un sueño.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Esta primavera-verano recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
¡Venga ya! En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Fa uns dies llegíem la notícia d'un home que havia estat intoxicat per haver ingerit a la zona del Pic de l'Àliga, a la Vall de Núria, a Tora Blava, la planta més tòxica d'Europa. Un excursionista que els bombers van haver de rescatar perquè estava marejat i tenia dificultats per moure's. Avui en parlem amb la Mar Puerto sobre els perills d'ingerir certs aliments, plantes o aigua als boscos. Mar Puerto, què tal? Bon dia.
Bon dia, Montse. Doncs sí, és recurrent quan anem d'excursió en refiar-nos del nostre instint i tocar o ja directament menjar alguna planta sense parar-nos a pensar realment amb les conseqüències que això ens pot comportar per la salut. Si no coneixem l'hàbitat i fins i tot coneixent-lo, sempre cal ser previsors i no jugar-nos-la. Això és el que ens explica el responsable de l'àrea de salut de la FEC i també metge de rescat, l'Íñigo Soteras.
El problema és quan existen pues, algunes plantes que són peligroses per a la salut i, a més, aquestes plantes peligroses pues, són similars a otras que pueden ser comestibles, entonces ahí existe un riesgo y es lo que puede pasar habitualmente con esta planta del aconito.
Això de fet és el que ha passat amb la Tora Blava, la planta més tòxica d'Europa, que es troba al Pirineu i pot arribar a ser mortal. El 2018, de fet, una família es va intoxicar en confondre aquesta planta amb l'api silvestre i el mateix any també un home va morir a Catalunya Nord després de fer-se una amanida amb el que es pensava que també era api silvestre. Per tant, prudència, Montse, i portar-se sempre el menjar de casa, sempre que es pugui.
Doncs així ho farem, Mar Puerto, moltes gràcies. I d'aquí a re, arriba la una, moment de notícies a la cadena COPE. Després tornarem ja en formato migdia a COPE, Catalunya i Andorra. No marxis, perquè de seguida tornem en un plis-plas, eh? Notícies, i aquí torno. Fins ara.